Bon dia. Després d'escoltar l'Eucaristia de que quart diumenge de Pasqua, començam una setmana més a l'Església Notícia. Estem amb tots vostès, na Neus Pons, en Marc Florit, na Sònia Febrer, Antoni Fullana i en el control, Antoni Barber.
En els propers 15 minuts els oferirem comentaris, cròniques d'activitats, l'agenda de la nostra comunitat eclesial i el missatge del nostre bisbe.
Avui celebram la Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions, un dia que ens convida a tots els cristians a pregar perquè molts joves responguin amb goig a la crida del Senyor.
Comencem, i aquest diumenge ho farem amb un dels comentaris que ens fan arribar des del Secretariat de Pastoral de la Salut. Es titula Los Abrazos.
Los abrazos son una muestra de amor, cariño y unión. Curan o alivian la ansiedad y el miedo. Estimulan y dan sensación de bienestar y tranquilidad. Todos vivimos momentos difíciles y con un abrazo demostramos aprecio y apoyo a quien nos necesita. El abrazo en familia significa unión, fe, esperanza, perdón, reconciliación y amor. Jesús, José y María seguro que se abrazaron mucho. El abrazo es un signo vivo del amor del Señor. Nos deja fluir, apartar rencores o disputas, buscando soluciones para encontrar la paz.
Jesús en su cruz anhelaba el abrazo de todos aquellos que estaban a su alrededor, para ser reconfortado en su dolor. Pienso mucho en el abrazo de su madre, María, cuando sostuvo el cuerpo de Jesús en su regazo. Fue un abrazo de duelo y recogimiento, pensando, aquí tengo a mi hijo. Sus lágrimas se unieron a él, como una madre sufre junto a su hijo recién fallecido. María tuvo la gran alegría de la esperanza, con la resurrección de su hijo, y en su recuerdo de madre amantísima, quedó para siempre un abrazo.
El papa Francesc va recordar els sis monjos màrtirs del Cister assassinats el 1799 per tropes franceses de Napoleó en la badia italiana de Casamari i beatificats el 17 d'abril pel cardenal Marcelo Semerano, prefecte de la Congregació de les Causes dels Sants.
En 1799, quan els soldats francesos en retirada de Nàpols van saquejar esglésies i monestirs, aquests mansos deixebles de Crist van resistir amb valentia heroica fins a la mort per a defensar l'Eucaristia de la profanació. El seu exemple ens empeny a un major compromís de fidelitat a Déu, capaç també de transformar la societat i de fer-la més justa i fraterna, va expressar el Sant Pare.
Els soldats revolucionaris francesos ja havien saquejat nombroses esglésies, monestirs i poblacions, destruint, robant i assassinant. A Casamari, els revolucionaris van assassinar a 5 religiosos i a un 6è 3 dies després.
Els soldats acabaven d'assaltar i profanar el monestir de Monte Cassino i un dia, abans d'arribar a Casamari, havien assassinat a més de 500 persones dins de l'església de Sant Llorenç Màrtir. Quan van arribar a Casamari, alguns dels monjos van aconseguir fugir, però 6 d'ells es van quedar per protegir l'Eucaristia. En comprovar que en l'abadia no hi havia objectes de valor, els revolucionaris van descarregar la seva ràbia i el seu odi contra els monjos, els quals van assassinar a cop de baioneta.
El martiri dels sis va ser reconegut el 27 de maig de 2020 pel papa Francesc i la beatificació es va realitzar el passat dia 17 en la mateixa abadia de Casamari, on es van produir els fets i on estan enterrats els màrtirs.
En la seva homilia, el cardenal Semerano va destacar que, encara que es tracta d'un martiri llunyà en el temps, això no ha de fer menys actual. Va explicar que els sis religiosos eren homes fràgils i temerosos, vulnerables, com ho som una mica tots nosaltres, i com es mostra, sobretot, en aquesta època de pandèmia. Ara, tot seguit, els informarem de les activitats que s'han duit a terme els dies passats a la nostra església menorquina. Per començar, els detalls de la segona sessió de l'Escola dels Agents de Pastoral.
El passat dissabte 17 d'abril, en una jornada matinal freda i plujosa, va tenir lloc a la parròquia de Sant Martí des Mercadal la segona sessió de l'Escola Bàsica d'Agents de Pastoral, que en el present curs té com objecte d'estudi principal l'Antic i el Nou Testament. Els ponents, Diego Dubón i Teresa Jansà, van iniciar la seva exposició reflexionant sobre el marc geogràfic de Palestina en temps del Nou Testament, de la seva situació política, social i econòmica i de l'ambient religiós que caracteritzava aquell període. Després de referir-se als orígens del cristianisme, el matrimoni va analitzar les peculiaritats dels evangelis de Mateu, Marc, Lluc i Joan i de les respectives comunitats a les quals anaven dirigits.
Ara, tot seguit, més informació de la presentació a Ciutadella del llibre del 50 aniversari dels Escoltes de Menorca.
Dissabte passat va ser presentat al Palau Saura de Ciutadella el llibre que commemora el 50 aniversari dels Escoltes de Menorca, el moviment Scout Catòlic. A la presentació, a la qual van assistir el bisbe Monsenyor Francesc i diferents integrants del moviment Escolta Menorquí, el president dels Escoltes, en Carlos López, va recordar que gràcies a molts rectors de les parròquies es van crear els agrupaments escoltes a la nostra illa. Després va intervenir en Xemi Bosch, responsable de coordinar el llibre, el qual va resaltar que l'objectiu del llibre ha estat recopilar les vivències i anècdotes de molts integrants de l'escoltisme al llarg d'aquests anys, tot explicant les diferents etapes del desenvolupament del moviment a Menorca. També van intervenir en Pere Marquès i na Marga Seguí per a compartir amb tots els assistents que els ha portat l'escoltisme. Finalment, l'acte va comptar amb la interpretació d'algunes de les cançons més vinculades als escoltes, com són cançons d'arrels i el tradicional L'Hora dels Adeus.
Per acabar, els detalls del nou taller d'inserció laboral de Mestral.
Mestral, projecte d'economia social impulsat per Càritas Menorca, ha posat en marxa un nou taller que consisteix en la recuperació i restauració de bicicletes en les seves instal·lacions de Mestral a Ciutadella. Aquesta iniciativa compta amb el suport d'Inditex i permetrà la creació de 8 places de formació, ajudant els alumnes a rebre tant una formació tècnica i pràctica en la reparació de bicicletes com un acompanyament transversal sobre diferents temes, per així millorar les seves eines en la cerca d'ocupació. Aquesta nova línia de treball també aconseguirà recuperar bicicletes recollides pels serveis municipals gràcies a la col·laboració dels ajuntaments de Ciutadella, Mó i Es Castell, recuperant així la seva utilitat i evitant la generació extra de residus. El taller de recuperació de bicicletes se suma als de magatzem, tèxtil, agricultura ecològica i fusteria, tots impulsats pel projecte Mestral i de l'empresa Mestral Inserció i Medi Ambient, amb l'objectiu de facilitar la inserció laboral des d'una perspectiva sostenible en l'àmbit social i ambiental.
Perquè no es perdin cap de les activitats que es duran a terme a la nostra església de Menorca, ara els hi feim arribar la nostra agenda setmanal. Jornada Mundial de Pregària per a les Vocacions 2021.
Avui, diumenge 25 d'abril, celebrant la Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions. És un dia important per a pregar per les vocacions.
Benedicció dels termes al Santuari de la Mare de Déu del Toro.
El proper diumenge 2 de maig, a les 11 hores, al Santuari de la Mare de Déu del Toro, benedicció dels termes i celebració de l'Eucaristia, presidida pel senyor bisbe de Menorca, Monsenyor Francesc.
A continuació, escoltaran la reflexió que ens fa arribar el bisbe Francesc.
No hay más que un Señor. Una antigua fórmula de fe, recogida en el libro de Hechos, dice que Dios resucitó a Jesús y lo constituyó Señor, en griego, Kyrios. El que se hizo siervo de todos y asumió la muerte en cruz, canta un himno cristiano, ha sido levantado sobre todo, de modo que toda lengua proclame que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. El resucitado es verdaderamente el Señor de todo y de todos. ¿Qué significa esto? En primer lugar, que no somos nosotros los señores de nuestra vida. El hombre contemporáneo piensa que es el supremo y último dueño de sí mismo, de su cuerpo, de su sexualidad, de sus bienes e incluso de su propia vida, y por eso reclama el derecho de decidir sobre su vida y su muerte. Pero reconocer el señorío de Cristo significa que todas nuestras decisiones se han de madurar, contrastar y adoptar a la luz de su palabra y ante Él. Dice la carta a los Corintios, para nosotros no hay más que un Señor, Jesucristo, por quien existen todas las cosas y por quien también existimos nosotros. Vivimos y existimos para Jesús, el Señor. Que Jesucristo es Señor significa también que ningún ser humano es dueño de otro. Las personas tenemos una tentación constante de poseer y dominar sobre los demás, de acaparar, explotar y manipular a los otros. Pero nosotros no somos sus señores y no tenemos ningún derecho a usarlos como instrumentos. Como tampoco somos dueños de las cosas, y por eso los bienes de la tierra no pueden ser utilizados de cualquier manera, malgastándolos, consumiendo sin freno o destruyendo su diversidad y riqueza. Los primeros cristianos eran muy conscientes de que Jesús no comparte su señorío con nadie. Por ello, se negaban a firmar la fórmula que decía «Kyrios Caesar», es decir, «El César es Señor». No, no querían firmar esa fórmula, aun a costa de su propia vida. Para ellos, el único Kyrios, el único Señor, es Jesús, el Mesías de Dios. Proclamar a Jesús como Señor desafía a todos los poderes que quieren dominar sobre el hombre, imponer sus ideas o someterle. Es lógico, por ello, que suscite la sospecha e incluso la oposición de todos aquellos que se creen los señores del mundo. Es importante anotar que el señorío de Cristo nos libera de nuestras esclavitudes y nos otorga una gran libertad, porque Jesús es Señor en forma de siervo, no dominando, sino haciéndose el último y siendo esclavo de todos. El señorío radical de Cristo nos da una gran libertad en todos los campos. Libertad ante la autoridad, que acatamos pero sin servilismo. Libertad ante los bienes materiales, que necesitamos y usamos, pero sin volvernos dependientes de ellos. Libertad ante la aprobación de los demás y ante la tiranía de lo políticamente correcto. Una libertad que nos permite actuar sin tener que renunciar a nuestro propio criterio. Libertad sobre todo ante nuestras propias cadenas interiores, la pereza, el orgullo, la tristeza o la desesperanza. Finalmente, cabe subrayar que el señorío de Cristo es progresivo, que se va realizando paso a paso en nuestra vida y en el mundo. Debemos dejar que Jesús sea el Señor de todo nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros proyectos. Él merece ocupar cada rincón de nuestra existencia, no solo cuando rezamos, sino también en los momentos de trabajo, en el estudio, en el ocio, en la convivencia. En esta perspectiva, celebrar la Pascua es dejar que Jesucristo sea nuestro único Señor.
I amb el missatge del bisbe posant punt i final al programa d'avui.
I recordin que també trobaran tota l'actualitat de la nostra Església al full dominical, web i xarxes socials del Bisbat de Menorca.
Com sempre, ha estat un plaer acompanyar-los.
Fins la setmana que ve, si Déu vol. Adeu.